Són les 11. El 13 d'abril li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I aquesta hora que ens queda l'aprofitarem, entre altres coses, per visitar bé l'Hospital Josep Trueta de Girona, que es va inaugurar avui fa 70 anys. Tenim una unitat mòbil al Trueta, perquè hi ha activitat 24 hores, i tenim 3 convidats, cadascú amb una relació diferent amb l'hospital. De seguida ho descobrirem.
I ja ho sabeu, els dilluns ens visita Antoni Padilla amb històries del món de l'esport que podrien passar desapercebudes, però que val la pena conèixer i que troben el seu espai aquí al Catalunya Nit. Avui, la història d'un futbolista iraquià.
I ja sabeu que en aquest informatiu cada nit tenim algú assegut a primera fila aquí amb nosaltres. El convidat d'avui ens podria parlar, no sé, per exemple, de la nit de les roses, del Barça de demà, o de la música de Mishima, o de qualsevol altre grup. Alguns dels que han sonat, per exemple, avui en aquest informatiu. També de si ha après alguna cosa escoltant-nos, avui ens acompanya David Caravent. Va, doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 13 d'abril. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Ens han trucat aquest matí les persones adequades de l'Iran i volen arribar a un acord. Els agradaria que arribéssim a un acord.
El cost que per als Estats Units tindrà això l'importarà fins que estigui a prop de les eleccions. Queden 3 o 4 mesos fins que estiguin preocupats per les eleccions. Serà un off-on, un ara ataco, ara no ataco fins l'estiu, i després de les eleccions tornarà a començar. No crec que hagi acabat. Continuarà contra l'Iran fins al final de la seva presidència.
No tinc por ni de l'administració Trump ni de parlar sobre el missatge de l'Evangeli, perquè això és el que crec. No som polítics, no busquem fer política exterior, com Trump ho anomena, amb la mateixa perspectiva que ell pot tenir. Però crec en el missatge de l'Evangeli. El missatge de construir la pau és el que el món necessita sentir avui.
Se suposa que era jo vestit de metge curant la gent, i jo faig que la gent millori, faig que la gent estigui molt millor. Per exemple, entenc que el seu marit està rebent un tractament.
Sí, senyor, tractament contra el càncer.
Això mateix, tractament contra el càncer.
Un yacimiento de gas aquí, local, que podía abastecer por 6 años el gas que se necesitaba en España. Tenemos bastantes de esos. Y tenemos una ley aprobada en el año 21 que prohíbe explorar y producir hidrocarburos en España.
Tot hongarès està orgullós de la seva identitat europea i la gent ha vist que, independentment de les mentides que els digui aquest vil poder, la propaganda els renya i acusa la Unió Europea de voler la guerra. Tothom sap que la Unió Europea és un projecte de pau.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados.
No, señor Bolaños. Quienes sentimos vergüenza somos todos los españoles al ver a un gobierno que ataca, insulta e intenta atemorizar a los jueces solo por determinar el procesamiento de la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos de corrupción.
Bé, nosaltres entenem que s'ha produït una rectificació, perquè no s'hi pot jugar amb les baixes laborals.
És altament preocupant que un govern pugui jugar amb una mesura com aquesta durant mesos sense informar en condicions ni al Parlament ni als professionals de la sanitat.
El MNAC exercirà oposició a través d'un recurs en el termini establert, que són 5 dies.
Jo espero el mateix que he vist als altres concerts, que he sortit amb molt bona sensació, m'he passat superbé a tots i jo crec que aquest serà igual.
He vingut sola i ningú de la família ni el meu marit m'hi ha acompanyat.
Esperamos que sea algo muy, muy visual, muy barroco, muy emocionante, encima en Barcelona, que ya siempre esta ciudad hace que se emocione mucho.
La música ha de despertar emocions en l'intèrpret i en qui l'escolta. Ha de travessar el cos del músic i arribar com una onada invisible al silenci atent de qui la rep.
Reivindiquem tenir més Pau Casals.
Casals ens recorda que la pau no és una abstracció, sinó una pràctica.
Casals abocava la mateixa passió i el mateix rigor quan composava l'himne de les Nacions Unides, el gran oratori del Pessebre o una sardana.
Fuera Sant Jordi. Siempre se había llamado el Día del Libro. Y un día Sant Jordi se metió. No pinta nada. Sant Jordi era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer. No es el patrono de los escritores. No es el nada. Hay que decir el Día del Libro.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Onze i set minuts, aquí la gent sembla emocionada i això ja és història, ja ha passat. Ha acabat el primer dels 4 concerts de Rosalia a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Seguint-ho, ja hem tingut el Marc Ruiz, a qui ja podem saludar. Marc Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, què ha fet d'especial Rosalia que es noti que aquest concert era a Barcelona i que no era el de Lió, que tu vas cobrir, o el de Madrid, sinó el de Barcelona? Què ha passat?
Mira, moltíssimes coses. Per començar, Rosalia ha sobretitulat les cançons en català. Com passa amb l'òpera, la cantant tradueix les lletres cantades en anglès, japonès, castellà, català, ucraïnès o llatí a la llengua del país on actua, i a Barcelona, òbviament, doncs ho havia de fer en català i és el que ha acabat fent. L'altra gran diferència de les altres concerts de la gira ha estat el llarguíssim monòleg que ha adreçat al públic, que també ho ha fet en català. I si a Lió, com comentaves ara, l'arrencada de la gira, ella s'emocionava només de sortir a l'escenari, ella surt dins d'una caixa, no?, com si fos una mena de ballarina d'una capseta de música o una peça de museu, una relíquia, com diu la cançó, doncs a Barcelona l'emoció del públic li ha fet perdre el personatge i ha somrigut. Ara bé, l'emoció li ha arribat i l'ha fet plorar, i molt, quan ha explicat que Barcelona la confronta amb els seus orígens i amb qui s'ha convertit. També hi ha hagut una altra cosa molt interessant, que és que, a veure, d'aquest concert, no ens enganyem, es coneix gairebé tot. Ara bé, el que és sorpresa és qui participarà al confessionari. No sé si vosaltres teníeu alguna mena d'aposta, perquè hi havia molts noms sobre la taula.
Jo és que només he sentit els que explicaves tu, jo ni idea, ni idea. Agnès, tu què?
Jo és que ho he vist. No puc dir res perquè ho he vist.
Ja ho sap, jo no en tinc ni idea, eh?
Ho he vist publicat, doncs mira, sí.
Yolanda Ramos, ha estat espectacular. Ha explicat una història hilarant i gairebé delirant sobre un noi a qui ha descrit com una rata cambodjana que va conèixer... Sí, correcte. Que va conèixer una nit, a última hora de la nit, perquè ella volia liar-se amb algú que la portés directament a la depressió, això és el que ha explicat. I ha anat explicant tot allò que havia anat passant un cop va arribar a la casa del noi, i vaja, espectacular, o sigui, molt, molt impressionant. I això ha estat la porta d'entrada a la icònica coreografia de La Perla, que és aquella que tothom ha vist ja, és una coreografia ideada per Dimitris Papaioannou, que és aquella que, jugant amb el blanc i el negre i els braços dels ballarins, doncs la fa passar de ser la Venus de Milo a la Verge de Guadalupe, passant per Regilda, per exemple. Ha tingut molts detallets que tenien a veure amb Barcelona. Jo crec que ha estat el concert que més ha parlat amb el públic, i que no et diré que més s'ha entregat, perquè això és mentida, perquè a tots els concerts s'entrega, com a mínim a tots els que he vist jo, s'entrega moltíssim, però aquí hi havia com una mena de connexió especial.
Que bé, em quedo amb que ha sigut un concert emocionant i que hi ha hagut una part de stand-up comedy, eh?
Total, total i absoluta. O sigui, una passada, molt, molt, molt divertit. A més, ha durat força. Com a mínim, clar, jo en viu vaig veure la primera. La primera no es feia gaire llarga. Recordo que era un ballarí que parlava d'una exparella seva, però en aquest cas ha estat llarguíssim. Però és que no s'ha fet llarg, perquè era tan divertit i tan apassionant que volies que continués explicant la història.
En general diries que el públic ha quedat content, eh?
El públic ha quedat contentíssim. Ara mateix estan passant per davant meu, eh? Els milers de persones que hi havia dins del Palau Sant Jordi. Potser et quedes una miqueta, que també és el que em va passar a mi a Lió, et quedes una miqueta astorat que acabi l'última cançó que tanca la narrativa del concert, que és Magnolias, que parla de la mort, i que ja no hi hagi més visos, però és que si no seria un concert narratiu, que és el que és això. Té una narrativa molt, molt, molt important, és una mena de viatge a l'infern, diguéssim, després de presentar-se vulnerable i fràgil, és com si fos Faust, eh? Que baixa als inferns de la nit, al començament, després a l'infern de l'amor, i al final acaba amb la maduresa i intentant, ella tota l'estona com si estigués buscant el sentit de la vida, doncs al final acaba amb Magnolias, que és allò que ens iguala a tots, no? És a dir, fessis el que fessis a la vida, al final tots acabarem al mateix lloc.
Molt bé, doncs queden tres concerts més. Avui hi ha hagut també aquesta polèmica, bé, ja de fa dies, del paper dels fotògrafs, de les no acreditacions, totes aquestes coses que demà aquí al Catalunya Nit en parlarem. Marc Ruiz, moltíssimes gràcies per aquesta crònica. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Que no lo escuche la novia. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
57.523. Sèrie 46.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Les notícies. Fantabulous night to make romance need the cover of October. Sota la llum de la lluna. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Amb Manel Elias. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. I Agnès Marquès. Can I just have one moment dance with you? Catalunya Ràdio. My love.
Estem
Estem de ple ja en el compte enrere cap a la mitjanit, 45 minuts, i tocarem ja al final del dia. Encara, però, estem a temps de felicitar la gent de l'Hospital Trueta de Girona, perquè tal dia com avui, però de l'any 1956, l'Hospital Gironí obria les seves portes, és l'hospital de referència a tota la demarcació de Girona. Avui compleix, per tant, 70 anys, i l'aniversari arriba en plena preparació per la seva ampliació, llargament anunciada, i que ara es preveu cap al 2030. Des del Catalunya Nit, el que dèiem, ens afegim a la celebració i hi anem en directe. I tenim una unitat mòbil amb la Núria Pereira, amb el suport tècnic d'en Pep Lluís Blázquez. Bona nit, Núria.
Hola, què tal? Bona nit.
Parlem de l'Hospital Trueta, però hem de dir que aquell 13 d'abril del 56, el dia que es va inaugurar, no es deia així, perquè estava en ple règim franquista, i es va dir en castellà Residència Sanitària de la Seguridad Social.
Sí, i a més, aquí a Girona durant molt temps es va conèixer com la residència. Aleshores, l'hospital doncs, estava allunyat de la ciutat, a l'altra banda del riu Ter, una imatge molt diferent de la d'avui, que ja està plenament integrat a la trama urbana. I per fer aquest viatge cap al passat fa 70 anys, imagineu-vos aleshores, el cost mitjà per pacient era de 213 pessetes, menys de 2 euros actuals. Imagina't la situació tan diferent en aquella època. Aquell primer dia ja van fer una primera operació a una noia de 16 anys de Banyoles amb una apendicitis crònica i 6 dies després va haver-hi el primer naixement d'una nena que amb el temps treballaria d'infermera al Trueta.
Déu-n'hi-do, quina història. Anem a PAMS. On sou? A quina àrea de l'hospital sou ara mateix?
Mira, ara nosaltres som a urgències. No sé si estic parlant potser massa alt. Estem aquí a urgències i estem amb les persones que tenen la paella pel mànec durant les nits de guàrdia. Amb la Neus Sargatal, que és cap de guàrdia, i amb l'Eleni Contreras, que ets al SOTCAPS. Bona nit, què tal, com esteu?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Expliqueu-nos què està passant aquí ara mateix.
Ara mateix estem localitzats a l'observació d'urgències, és una de les zones que conformen urgències, juntament amb clústers de traumatologia crítics i banals, triatge, i també les urgències pediàtriques i les urgències d'obstetrícia i ginecologia. Llavors és tot el que conforma les urgències del Trueta.
És una de les zones amb més activitat a aquesta hora, no, per exemple?
Exacte. Ara tenim exactament 44 pacients ingressats aquí a urgències, d'acord, que representa un 70% de l'ocupació d'urgències. Ara estem a l'àrea d'observació, on hi tenim 11 llits, que si no estan tots ocupats, en 10 n'hi ha un que no està ocupat, m'estan dient. I en aquesta àrea tenim pacients que s'estaran aquí unes hores llargues o fins i tot algun dia. Val? Són pacients amb alguna insuficiència respiratòria o algun problema cardiològic, per exemple, que estan una miqueta inestables i que no poden pujar encara a la planta convencional ni tampoc anar a casa.
La Neus és la cap de guàrdia i queda claríssim, Agnès, perquè si la veig porta les butxaques ben plenes, no sé quants telèfons, fins i tot portes el bus que ja encara, eh?
Sí.
Com funcioneu?
Val, jo sóc cap de guàrdia. Avui el cap de guàrdia s'encarrega de vetllar pel bon funcionament assistencial de l'hospital quan els òrgans directius són fora ja. I juntament amb l'Eleni, que és el supervisor de guàrdia d'infermeria, doncs ens encarreguem de la gestió de llits, gestió de conflictes dintre l'hospital, relació amb altres centres i també col·laborar amb l'administració, amb bombers, amb Mossos d'Esquadra, d'acord?
Per això bastant connectada, eh? Si sona el telèfon, te n'hauràs d'anar, eh?
Això. A part, nosaltres combinem la tasca de cap de guàrdia com amb la guàrdia nostra habitual. Jo sóc anestesiòloga i avui estic de guàrdia d'anestesiologia a part de cap de guàrdia. O sigui que puc tenir trucades per tots costats.
Déu-n'hi-do, veurem com evoluciona aquesta nit. Perquè us en feu una idea, estan treballant avui a l'hospital. Hem calculat unes 240 persones, més 25 metges que si se'ls truquen de poder venir. I en aquestes urgències que estem ara són noves, per tant no ben bé en aquestes, però les urgències de fa 50 anys podríem dir Glòria, perquè també tenim aquí la Glòria Baquer, que va fer les pràctiques a urgències, ella és infermera jubilada, va entrar aquí al Trueta amb 17 anys, ha desenvolupat aquí tota la seva carrera professional, i no sé si estàs recordant coses estant aquí a urgències una altra vegada.
Home, bona nit, sí.
Ja te l'aguanto jo, ja.
Doncs sí, recordo coses, no tenia res a veure. Eren unes urgències que eren dos habitacions, una davant de l'altra, la gent s'esperava fora als passadissos, i la rampa d'urgències no existia, es pujava pes. i les ambulàncies eren petites i quan venia gent pues, que tenia una certa alçada, doncs tenia que anar amb una ambulància oberta que lligàvem amb tensor.
Imagina't, i a més aquí veiem moltíssimes pantalles, molt monitoratge, tot molt digitalitzat, però tu m'has portat una foto antiga, d'aquesta època més antiga, en què aquí no veiem ni un ordinador, ni un teclat, no veiem ni un telèfon, i el que veiem són carpetes metàl·liques. Què és això, Glòria?
Les històries clíniques, una vegada vam acabar, vam ajudar a documentar el que és la història d'infermeria. Amb referents, que he de dir els seus noms, que són la Sílvia Benages i el Josep Olivet, vam anar a l'Hospital Clínic i vam agafar i vam transportar la idea de tenir documentació d'infermera, perquè nosaltres ens vam formar que només registràvem dades molt puntuals. I tot l'altre era un passe oral. O sigui, era un parte oral, que dèiem. I aquí el que veieu és la història clínica quan no hi havia informatització. Per tant,
que la escriviu amb bolígraf de quatre colors, a mà.
Aquesta era una mica la nostra revolució, la nostra promoció, de dir, deixem aquell llapis bicolor i comencem a signar amb cognoms. Per tant, ens implicàvem de manera personal amb el registre de l'avaluació del pacient que havíem atès.
Imagina't, aquella època el gran canvi tecnològic va ser d'escriure les poques dades dels malalts amb un llapis a passar a fer-ho amb un boli de quatre colors en carpetes metàl·liques. Doncs ara deixarem urgències perquè també ho estem revolucionant tot una mica i aquí la gent ha de descansar. Agnès, i si et sembla, sí, d'aquí una estona et saludem des d'una altra part de l'hospital.
Molt bé, ara de seguida et saludo mentre et mous, però el que farem és que, com ens explicava ara la Núria, el Trueta de Girona fa cada any 13.000 operacions de cirurgia major. I un dels pacients que hi han passat recentment és en Jorge Caballero, un veí de Sils. Ell té 44 anys, el van intervenir d'un cavernoma cerebral. Jorge, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé com estàs i quan et parlen de l'Hospital Trueta, què és el que sents? Perquè tu et van operar d'un cavernoma cerebral per una lesió que t'afectava les àrees del llenguatge del cervell i va ser una operació en què tu estaves despert.
Sí. Vaig estar... Bueno, l'operació va durar 12 hores i dintre d'aquestes 12 hores jo vaig estar en teoria 4 despert. I, bueno, ara estic més tranquil, però la veritat que quan me van fer el diagnòstic i me van dir el que m'havien de fer, doncs vaig posar-me molt nerviós, vaig tremolar i em vas espantar. La veritat que sí.
Com van ser aquelles 12 hores que tu estaves despert?
Jo, durant l'operació, recordo molt poc. Algun moment en què em preguntaven alguna cosa jo contestava, però la veritat és que estava molt sedat i no tinc un record clar dels moments de l'operació.
Mm-hmm. És una tècnica que hem d'explicar que el Trueta aplica des de l'any 2017 i des de llavors s'han fet unes 30 intervencions tant en patologies tumorals com vasculars. Ens pots explicar, però, Jorge, per què et van haver d'operar? Què era exactament?
Doncs jo tenia una lesió en el cervell, era una lesió vascular, que en teoria, bueno, em van dir que la tenia, era congènita, vull dir, la tenia des que havia nascut, però no m'havia donat mai símptomes. I ara fa poc, bueno, el mes d'octubre, sembla ser que vaig tenir un petit sagnat. Arran d'això, jo me va afectar la parla i, bueno, fins i tot vaig tenir unes convulsions que em van portar a la UCI i bueno, que em van tenir a la UCI 10 dies. Mm. Aquesta lesió em va provocar això i bueno, va tenir una afectació neurològica important.
No sé si es considera mèdicament o clínicament que ja estàs plenament recuperat, però en tot cas sembla que sí que has recuperat bé la parla.
Sí, estic recuperat, l'únic que bueno, encara estàs en seguiment neurològic, encara tinc proves pendents a fer, perquè clar, és una operació complicada, delicada i que té un període de recuperació llarg. Mm. Però la veritat és que jo estic bé, em sento bé i estic molt, molt, molt agraït a l'hospital, als metges i a tot el personal que em va atendre, perquè em van atendre molt bé, em van cuidar molt i em van permetre tornar a néixer, perquè jo sempre ho dic, em van salvar la vida, la veritat.
Jorge, doncs t'agraïm moltíssim que hagis entrat al Catalunya Nit per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit, que vagi bé. És una d'aquestes operacions majors que es fan en el que és l'Hospital de Referència de la demarcació de Girona. I tornem ara amb la mirada posada en el futur. Us explicàvem que la celebració dels 70 anys arriba en plena posada en marxa del procés d'ampliació i integració del Trueta en el futur campus de salut de Girona, i de l'ampliació del Trueta se n'ha parlat durant anys i panys, però el cert és que ara sembla que sí que es tirarà endavant i es preveu que acabi cap al 2030, per tant d'aquí és 3-4 anys. Núria, t'acompanya ara la gerent del Trueta, l'Àngels Morales. Ja s'ho creu ella de veritat, que ara sí que sí o no? Núria, sembla que tenim potser algun problema amb la connexió amb l'equip que tenim desplaçat a l'Hospital Josep Trueta. Els tenim movent-se per l'hospital ara mateix. Endavant, Núria.
Hola, què tal, Agnès? Doncs mira, ara et saludo des de maternitat, una de les àrees més noves d'aquest Trueta. Estem, a més, dins d'una habitació amb una pacient que ens explicarà el seu cas perquè és molt particular. Ella no acaba de parir, és la Gemma. Hola, Gemma, bona nit.
Hola, bona nit.
A tu què et va passar?
Mira, jo vaig tenir un accident molt fort fa cosa d'una setmana, que em van investir amb un cotxe. Vaig perdre el coneixement i vaig rebre l'atenció del SEM. I, bueno, volia sobretot agrair a tot l'equip mèdic, a tot l'equip d'infermeria, perquè gràcies a tot diguéssim, l'atenció rebuda han permès que jo pugui seguir amb la meva lactància, amb la meva...
Espera, anem a poc, perquè com dèiem, tu vas tenir un accident de trànsit, hauries d'estar a una altra planta recuperant-te, sí. I t'han permès estar aquí a maternitat perquè tens un nen petitó de 6 mesos.
Sí, totalment. Tot l'equip va valorar que... tot i les ferides que tenia, havia de predominar la lactància i que jo no podia despedir-me d'aquesta lactància d'aquesta manera, i van decidir posar-me en la planta de maternitat.
I així pots estar aquí recuperant-te, que serà una recuperació llarga, sense deixar de cuidar el teu nadó.
Sí, totalment. És el millor regal que m'han pogut donar en aquesta vida per seguir competint la meva maternitat, perquè l'ingrés va a llarga durada, i poder estar amb el meu fill dia a dia, pues, això em dona molt de suport i molta força per seguir tirant endavant.
Perfecte, Gemma, doncs ja no et molestem més, que és molt tard, però ens ha fet el favor d'explicar-nos aquesta història, perquè aquí el Trueta és un cas en el que expliquen, no, que han pogut tenir en compte aquestes particularitats i donar sortida més en una planta nova que ofereix encara totes aquestes possibilitats. Precisament per parlar de les coses noves i del futur, estem amb la gerenta, l'Àngels Morales. Àngels, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Si et sembla, anem caminant per aquest passadís nou, blanc, que la llum també s'adequa, pot ser més forta, més fluixa. És una de les parts noves, però clar, al Trueta li espera un futur en un altre lloc. El que passa que, clar, no es pot esperar anar a un altre lloc per modernitzar-se, suposo.
Clar, hi ha àrees que són reformades de fa moltíssims anys, o bé són d'origen, i l'assistència s'ha de seguir fent i ens hem de seguir adaptant a les necessitats dels pacients, a les noves tecnologies, hem de proporcionar la millor medicina que existeix, no? Exactament igual, encara que l'edifici tingui 70 anys, no? Llavors sí que tenim la previsió de tenir un hospital, no? Nou a partir del 31, 32, és veritat que no queda gaire, però els pacients segueixen venint, atenem cada dia 3.000 pacients, i per tant això hem de ser capaços de mantenir-ho amb la màxima qualitat que hem fet fins ara.
I a més estem aquí a la planta de maternitat, que ens han dit que hi ha uns 4 naixements al dia, eh?
Sí, sí, 4 naixements, 4 nadons neixen cada dia a l'Hospital Trueta.
Potser ara n'està naixent algú en aquestes habitacions que no podem entrar.
Oh, sí, igual.
I ara, Agnès, farem un pas, en un viatge en el temps literal, perquè estem treballant per aquest passadís de portes noves, il·luminació nova, terra nou, però ara aquí creuem una porta d'aquestes de seguretat i ens trobem un terra, que aquest terra ja té uns anys, eh, Àngel?
Sí, jo crec que deu ser de l'origen, eh? Del 1956. Sí, sí.
Sí, sí, perquè això és una característica del Trueta, que conviuen espais vells amb espais nous. Tu recordes el primer cop que vas sentir a parlar de la nova ampliació del Trueta, del nou Trueta? Deuria ser fa uns anys, eh?
Ui, jo estava aquí el 2007-2008, que ja teníem un projecte per fer un nou hospital, un nou Trueta, i que es feia en aquest mateix lloc, però amb la crisi financera això va aturar totes les inversions també a Catalunya, i per tant també el Trueta va quedar aturat. Bueno, ara ja tenim un altre cop el projecte a sobre i per tant estem molt il·lusionats, sí, sí.
Tenim un projecte ja arquitectònic que ara s'ha de concretar. La data pel nou Trueta és 2030-2032, que no serà aquí, serà en una altra ubicació. I ara vosaltres us esperen 2 anys de molta feina. Per què?
Tenim un concurs d'idees que s'ha elaborat un grup arquitectònic i d'enginyeria, han elaborat una proposta arrel del dimensionat que es preveu tenir en aquest nou hospital, però ara s'ha de començar a treballar doncs, aquesta proposta que ens fan els arquitectes si s'adequa a les necessitats i a la funcionalitat de l'hospital que volem.
O sigui, ara teniu 2 anys per dir els quiròfans aniran aquí i no aniran aquí, n'hi haurà tants, al costat hi ha d'haver aquest servei, les UCIs han d'estar aquí, ho de definir, tot això de nou i des de zero.
Exactament, exactament. Exactament. Fins i tot on volem que hi hagi l'endoll, no? Això serà més cap al final dels 2 anys, però fins i tot on volem que hi hagi l'endoll al quiròfan o a l'habitació, etc.
I per acabar, Agnès, et proposem explicar-te una imatge que mostra aquesta evolució del Truet. Ara estem a la sala de parts.
Sí.
Mira, justament havíem d'entrar a una sala de parts i sembla que no podrem, eh?
Home,
perquè
estan
aquí l'activitat no para.
Estan naixent
teníem
una vida.
Una sala de parts, exacte. I llavors també volíem acabar, no?, amb la vida de futur que dona aquest hospital i el futur que tindrà aquest hospital. A la sala de parts més antiga no hi podem entrar. Abans l'hem vist, tot l'equipament és nou, però les portes també eren dels 70, eh?
De les 70, sí.
I ara entrem, això sí, a una sala de parts nova, que això... A veure, perquè es veu que és un hospital, però podria ser perfectament una habitació d'un hotel, eh, quasi?
Sí, intentem reformar i actualitzar per donar el màxim de confort, eh? No només als pacients que hem d'atendre, sinó també perquè els professionals puguin treballar amb la màxima comoditat i totes les eines necessàries i aportar la medicina del segle XXI, que és el moment en el que estem, no? I aquesta sala de parts, precisament, doncs té una banyera per poder fer el part natural, que hi ha moltes dones que demanen aquest tipus d'assistència, no? I també hem d'estar estar preparats. Segurament si ho féssim de nou li faríem una altra estructura, però amb l'estructura que tenim intentem adequar-nos al màxim possible. Però al mateix temps hi ha al costat doncs, una sala de parts, no? Més tradicional, diguem.
Aquestes dues ànimes que conviuen, la vella i la nova, que es va obrint pas, i només per acabar, entre els reptes de futur que tindrà el nou Truet, el nou campus de salut, també hi haurà la de professionals, manquen professionals, i en el futur això serà un repte, eh, també?
Sí, és un repte, no és només per l'Hospital Truet, evidentment, això, jo crec que en parlem molt perquè és una realitat, no? Falten professionals, no només metges, també d'infermeria, però bueno, per això som un hospital molt docent, no? Som universitari, preparem a la Facultat de Medicina nous metges, preparem noves infermeres, formem molts residents i, per tant, estem parlant de 160 residents a l'any, aproximadament. Per tant, això és el que ens ajuda també a proporcionar metges no només pel nostre hospital, sinó també pels hospitals de les comarques, no? I, bueno, hem de seguir avançant en aquesta línia, incorporant nous rols, perquè crec que hem de facilitar al màxim la feina als professionals assistencials, que d'aquesta manera ells es puguin dedicar de forma més directa als pacients.
Perfecte. Doncs, Agnès, fins aquí el nostre viatge en dues de les àrees d'això més actives aquestes hores, eh? Maternitat, que això mai se sap quan naixerà algun nadó, i les urgències, que allà també hem vist com el centre està molt actiu.
Gràcies, Núria. Ens agrada el Catalunya Nit treure el cap de tant en tant en llocs on també hi ha activitat en aquesta hora on nosaltres estem fent el programa, i avui ho hem fet a l'Hospital Josep Trueta. És un lloc on a aquesta hora s'atenen molts problemes, però també s'assisteix al naixement d'altres vides. Per tant, reuneix totes les característiques i qualitats. Ara farem una pausa per la publicitat i de seguida Antoni Padilla, avui amb la història, Manel, d'un jugador
iraquià, que és molt interessant. Me n'ha avançat alguna cosa i ja ho veureu, no us deixarà indiferents. De seguida ens ho explica.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Ningú ho diria. Joan també és un matiner.
Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrollir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No
molt bé, Joan, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Ambi.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Moment ara pels esports de cada dilluns amb Toni Padilla. Què tal?
Bona nit.
La gent no ens perdonaria que no féssim un comentari previ al que ha de passar demà, perquè tothom està pendent, clar, d'aquesta remuntada o no del Barça davant l'Atlètic de Madrid. Com ho veus tu? Són dos gols, a veure.
Es pot fer, hi ha vida. Complicat, òbviament, però jo ara mateix, si m'haig de mullar, et diré que no hi ha remuntades. Ni dimarts, la que la gent majoritàriament vol, ni dimecres, que és la que majoritàriament la gent no vol, no sé, que siguis al Madrid, òbviament.
Clar.
Perquè hi ha dobles, clar, campanyes, sí, de remuntada, una a Barcelona, sí, sí, i una a Madrid. Fa molta gràcia,
tu creus que punxen els dos? O sigui, que queden acomiadats els dos principals equips de la Lliga Espanyola?
És que aixecar un 0-2 al Metropolitano... Estic convençut que el Barça jugarà bé, estic convençut que per moments hi haurà eliminatòria, la gent s'engrascarà, però... Bé, ho veig complicat, la veritat.
Simeone,
jo, si
m'haig de
mullar, és que el Barça guanya el partit però perd l'eliminatòria.
I el Madrid?
I el Madrid
l'has obert tu, aquest mal.
Per l'eliminatòria i per el partit.
Molt bé, doncs vinga.
Si
doncs de la Lliga Espanyola quedarà l'Atlético de Madrid.
Correcte.
Molt bé, doncs mira, seguirem avui parlant de futbol amb Toni Padilla, perquè aquest any, recordem-ho, tindrem Mundial. Ja havíem explicat que... Un dels principals interrogants a hores d'ara ja és què passarà amb l'Iran, que s'havien classificat per jugar i havien de viatjar als Estats Units. Ja veurem què passa. De moment això segueix igual?
Bé, el president de la FIFA, la Federació Internacional de Futbol, insisteix que l'Iran anirà al Mundial, tot i que l'Iran va anunciar boicot, perquè recordem que l'ha de jugar al territori dels Estats Units. Llavors hi ha un rumor que diu que intenten convèncer tothom, totes les parts, per fer que l'Iran jugui la primera fase a terres mexicanes, perquè és un mundial que juguen tres estats, Canadà, Estats Units i Mèxic, però de moment no hi ha confirmació de res. Per tant, ara mateix la FIFA insisteix que l'Iran participarà al Mundial, Iran segueix dient que farà boicot, i Donald Trump ha dit directament que li importa un rabo el que passi amb l'Iran, la selecció de futbol. Si li importa un rabo el que passa amb els ciutadans d'Iran, imagina't el futbol.
Sí, sí, i amb moltes altres persones, però vaja, i l'altra cosa és com vindran, perquè com hi aniran, perquè potser no hi haurà caroser, potser l'Estret d'Hormuz tampoc estarà obert, ja ho veurem, queda molt. Però hi ha una altra selecció més veïna de l'Iran que s'ha classificat per aquest Mundial per primera vegada en 40 anys, des del 1986, que no jugava un Mundial, i és l'Iraq.
Correcte, els grans veïns, no? Els veïns amb qui mantenen aquesta rivalitat tan complexa. L'Iraq només havia jugat un Mundial en la seva història, 1986, però s'ha classificat després de derrotar en la final d'un playoff intercontinental a la selecció de Bolívia per 2-1. I jo volia parlar de l'autor del gol, del triomf de l'Iraq, que és l'Ayman Hussein, una persona que sola crec que ens explica una miqueta la història tan complexa d'aquest país que és l'Iraq, que des de la distància pot semblar doncs un país doncs normal, però és un país molt complex perquè hi ha molta varietat. La major part dels ciutadans són àrabs, però també hi ha minories ètniques com els kurds, com els assiris, com els perses. Hi ha molta també diversitat religiosa. La major part de la població és musulmana xiïta, però hi ha una gran part de la població, el 30%, que són sunnites. Llavors també hi ha cristians. I és un país molt complex que ha trobat una alegria en el món del futbol gràcies a aquest gol de l'Ayman Hussein, que és el nostre protagonista.
I per què et vols fixar en ell?
Ell, aparentment, és una persona com una altra, és àrab, és sunita, fins aquí tot correcte. En aquesta selecció iraquiana, en què juguen futbolistes de diferents confessions i ètnies, de fet, quan van classificar-se, uns jugadors van treure una bandera kurda i un va treure una bandera de Síria, un poble mil·lenari que viu al nord de l'Iraq, perquè hi havia aquesta barreja. Aquest noi és un molt bon futbolista, nascut a un llogaret a la zona de Hawija, al nord, fins aquí tot correcte. El pare d'Ayman Hussein era militar. era militar i va ser entrenat pels Estats Units, quan els Estats Units se controlaven la zona. El van destinar a Bagdad a intentar controlar doncs, els atacs que feia un dels principals grups islamistes, que és Al-Qaeda, i l'any 2008 va morir en acció. Va ser assassinat per un atemptat, una trampa d'Al-Qaeda.
O sigui, va morir a mans d'Al-Qaeda, eh?
Sí, llavors, clar, aquí ens comença doncs, una miqueta a orientar la història d'aquesta persona, no? Llavors, aquí ell era un nen petit, era un adolescent, va decidir que amb el futbol intentaria homenatjar el seu pare i ja va classificar a la selecció iraquiana pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2015 amb un gol seu, és a dir, és una persona que se li donava molt bé això, i arran de fer gols va rebre ofertes per anar a l'estranger, va jugar al Marroc, va jugar al Golf Pèrsic, a Qatar per guanyar diners, i quan era al Qatar va rebre doncs, una altra notícia molt preocupant. Òbviament tots recordem què va passar al nord d'Iraq amb l'estat islàmic, amb ISIS, que es va fer molt fort, va aconseguir controlar moltes zones com va passar en Síria, doncs van ocupar doncs, la zona de Hawija, on vivia la seva família. La seva família tenia doncs, militars, com el pare mort, per tant, doncs, eren enemics declarats d'estat islàmic, i en aquesta zona, la zona de Hawija, més de 18.000 persones van marxar com van poder quan arribaven els islamistes d'estat islàmic. Entre ells, tota la família d'Ayman Hussein, perquè estaven marcats en vermell que eren enemics. Si els atrapaven, sabien que segurament serien executats.
I això ell li va agafar en competició lluny de casa, eh?
Ell jugant a Qatar, i clar, imagina't que de sobte la teva família et diu: ei, estem marxant, perquè és que la ciutat caurà. Van fugir a les muntanyes, on no es van quedar controlada per un grup armat de peixmergues, dels combatents kurds, que els van acollir, els van protegir, i aquí sí que van un telèfon mòbil i van dir: escolta, Ayman, estem aquí, la mare, les germanes, els cosins, i som tots menys una persona. Que és el que fa més tràgic a la història. Faltava el germà. El germà era policia, s'havia quedat per defensar la ciutat, i del germà no en saben res més. Va ser segrestat per l'estat islàmic i no saben si és viu, si és mort, què va passar. Pel pas dels anys es donen per fet segurament doncs, que el van executar. És una història molt tràgica que ell mateix doncs, explica així.
Ningú sap els detalls què va passar exactament. No és la primera història de la meva família i probablement no serà l'última. Si deixo el futbol no canviarà res. No recuperaré cap de les coses que he perdut. És més, dono gràcies a Déu per la meva situació. A casa meva tinc parets. Molts dels iraquians desplaçats viuen en tendes de campanya.
Clar, això, déu-n'hi-do quina història, el pare, el germà, i ell entén que la seva situació és privilegiada comparada amb gent a l'Iraq, tenint en compte que del futbol moltes vegades ens arriben les selfies, dels jugadors allò amb tot de luxes, amb les seves parelles, etc. Aquesta és una història que contrasta molt. Fins a quin punt és un heroi al seu país?
Ara mateix és l'Iraq més famós, va ser rebut per totes les autoritats, a més, com el partit on es van classificar va ser a terres mexicanes, va comprar com un barret mexicà i va arribar a Bagdad amb aquest barret, amb un xoc cultural molt, molt increïble, però aquí sí, de fet va voler anar a la caserna o dels antics companys d'exèrcit del seu pare per compartir amb ells el triomf, un futbolista que a més ha decidit tornar a l'Iraq, ara està vivint a l'Iraq, juga un equip de la Lliga local, un equip que es diu Al-Karma, de la ciutat de Fallujah, que tothom li sona que va ser una ciutat molt colpejada per la invasió nord-americana. Llavors, ell creu que ha de tornar per ajudar el seu país i s'ha convertit doncs, en aquest heroi, en un país on el futbol el tant dona alegries.
Clar, en barret mexicà, el 86 deurien ser a Mèxic,
correcte,
no?
Correcte, sí, sí.
Ara tornarà al continent americà i suposo que tot això, en aquest context de tant patiment i que la situació a l'Iraq encara és complicada, suposo que això és una alegria pel país.
Sí, i clar, ja és una aquesta casualitat de la connexió amb Mèxic, perquè el 86 l'únic cop que havien jugat un mundial va ser a terres mexicanes. Llavors, manava Saddam Hussein i la història d'aquella selecció que va assolir la primera fita també és molt... és traumàtica perquè era un dels fills de Saddam Hussein, Hudain, era el que qui controlava la Federació de Futbol i estava molt obsessionat en que havien de fer-ho bé. Llavors, ja molts dels jugadors d'aquella selecció del 86 s'han explicat que quan perdien partits els tancaven a casernes militars, els empresonaven i fins i tot els havien arribat a torturar, no grans tortures, però els havien com agredit, altres militars, a ordres del fill de Saddam perquè perdien partits. Així van aconseguir classificar-se pel Mundial, que va ser un èxit, però al Mundial van perdre els tres partits, podia passar, perquè van jugar contra equips molt, molt potents, van jugar contra equips doncs, del nivell de Bèlgica, i un dels principals jugadors d'aquell equip, un jugador de molt nivell, que era el Gorgis Basil, que era d'una minoria ètnica, era assiri, els assiris són cristians i són descendents d'un poble molt històric, però són una minoria ètnica que Saddam perseguia, doncs aquest futbolista, que era un dels millors, el van expulsar, i van ensenyar targeta vermella. Doncs quan van tornar a Bagdad, el van tancar més de 15 dies en una caserna militar pagant-lo. I aquest home, a la que va poder, va fugir del règim de Saddam perquè, a més, la seva germana havia estat segrestada i durant 7 anys ell va anar cada setmana a una comissaria a demanar què havia passat amb la seva germana, amb el seu pare, acompanyant-lo. I a cap de 7 anys, una persona li va dir, mira, et conec perquè ets futbolista i et diré la veritat. La vam matar el primer dia i porteu 7 anys aquí venint que us fem perdre el temps. I llavors, darrere de la història, a vegades, dels futbolistes, com passava el 2086 i com passa ara, s'amaguen històries tràgiques.
Doncs sí, déu-n'hi-do, has aconseguit això, sí, que si es juga al Mundial i tot va com ha d'anar i l'Iraq hi participa, ens fixarem segur amb aquest jugador, Ayman Hussein. Moltíssimes gràcies, Toni, fins la setmana que ve.
Que et recupera.
Això ja ho tenim a tocar, 16 minuts, i arribem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència Imprimsa amb la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Agnès.
Esteu començant a imprimir diaris. Teniu les portades de l'Ara i el Periódico, o què?
Només l'Ara.
Vinga, anem amb l'Ara.
Doncs mira, comencem. Comença el bloqueig dels Estats Units a Hormuz. Es manté l'alto el foc a l'Iran, però els atacs al Líban continuen malgrat l'obertura de negociacions. I una de les fotos és un vaixell en l'estret. Per una altra banda, eleccions a Hongria. Peter Magyar acusa el govern d'Orbán de dificultar la transició. El guanyador de les eleccions diu que s'estan destruint documents secrets del Ministeri d'Exteriors. Una altra de les notícies, primer pacient de VIH que es cura gràcies a la donació d'un germà. Ja n'hi ha 10 persones recuperades amb un trasplantament. Per altra banda, d'esports, Lamin Yamal diu que no hem de pensar que és un miracle remuntar. I una foto petita està el jugador. I com a foto gran tenim a Rosalía que triomfa i s'emociona a casa. L'artista d'Esteve Sarrovira i Barcelona es rendeixen l'una amb l'altra en un primer concert en el Palau Sant Jordi, desbordant tant de talent com de connexió amb el públic.
Molt bé.
Fins aquí.
Déu-n'hi-do, doncs molts temes que hem tocat també avui al Catalunya Nit. Gràcies, Lídia. Bona feina. Adéu.
Adéu.
I tenim més portades aquí a la redacció, també. Marc Güell.
Sí, de moment només la del País cobra dient que el jutge Peinado processa Begoña Gómez després d'una polèmica investigació, i la foto destacada és per la visita de Pedro Sánchez al costat precisament de Begoña Gómez a Pequín. També en aquesta portada ens expliquen que el govern espanyol exigirà als immigrants un certificat de penals. I recullen també les paraules de Lleó XIV del Papa: no tinc por de Donald Trump, parlaré contra la guerra. I finalment també llegim en aquesta portada que la justícia dona 13 mesos per retornar als murals de Sixena.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
I arribem a la mitjanit. Ara sí, ja el podem presentar.
Ara sí, no? Aviam, qui tindrà l'última paraula del dia avui? Diu que va començar a estudiar dret per allò de seguir les passes del seu pare, que admirava molt. Ara, diu que es va avorrir moltíssim, es va deprimir i es va enfonsar. Va descartar ràpidament fer d'advocat. Però allò va tenir un efecte boomerang. Es va apuntar al Cine Club a l'Hospitalet i va començar a fer un fanzine de cine. També anava a la Filmoteca cada dia. Sense saber ben bé què havia de fer amb la seva vida, es va decidir a fer polítiques. Li interessava sobretot la filosofia política, la història del pensament. Aquesta barreja de coses no li va anar malament. Amb 28 anys va fundar un grup que té nom d'escriptor japonès i que 27 anys després és una de les formacions més importants de la música en català. El nostre convidat avui a primera fila és en David Carabén, cantant, guitarrista, compositor del grup Mishima. Bona nit, David.
Molt bona nit. Moltes gràcies per aquesta presentació.
Bueno, estem molt contents que ens hagis acompanyat avui des de les 10, fidel, aquí, sense obrir la boca, pràcticament. Has après alguna cosa escoltant el programa?
On dia sí, doncs, que el vostre directe és molt complex. Esteu molt concentrats i manegueu alhora el directe, és a dir, la locució pura i dura, amb la manipulació d'arxius i de connexions i sobretot el crono. He flipat molt que estigueu tot el rato comptant minuts i distribuint, bueno, organitzant l'atenció de l'espectador o de l'oient a base d'una estratègia gairebé d'escacs. No sé.
Hem de quadrar-ho, es tracta de quadrar-ho tot.
Increïble.
Aviam, molts anys de trajectòria, 27 anys dels
no,
escenaris.
No, en realitat no.
No, en realitat ens hem descomptat.
Som una banda nova, acabem de treure el nostre últim àlbum i vinc aquí a vendre el peix.
Doncs vinga, va, anem amb el més imminent. Oh,
mirem els ulls, fer veure que tu i jo mai ens havíem vist.
El més immediat és la Nit de les Roses, que celebraran a la Sala Paloma el 22 d'abril, la vigília de Sant Jordi, amb la Nit de les Roses i una nova versió. Cada any n'estreneu una. Una versió en català, que és aquesta, els Només
sí.
Amics.
Sí, la Nit de les Roses va néixer com una mena de celebració del Sant Jordi, una mica amb el mateix afany que l'Eduardo Mendoza. I en realitat doncs, són les roses que regala Mishima les coses que ens agraden. I llavors a cada concert que fem, perquè no només toquem a la Paloma, sinó que fem és gira, ara ja, no? Toquem a Camós, a Bellvís i a Reus, i allà doncs regalem una rosa a una causa solidària que ens agradi. Després en regalem a escriptors de proximitat, diguéssim, de cada lloc on toquem. I finalment regalem una rosa a una cançó pop internacional, és a dir, que l'adaptem al català, no? I en aquest cas doncs li ha tocat el Sombr, que és un grup, bueno, és un noi que no sé, 19-20 anys, és un tio molt jove. Que durant moltes setmanes a principi d'aquest any doncs, ha estat entre les 10 cançons més escoltades del món, no? I això és el que proposem cada any, doncs, fer l'adaptació d'una cançó superpopular a la nostra llengua. No?
Com pots mirar-me els ulls i fer veure que tu i jo mai ens havíem vist? Com vols que tornem?
Encara queden algunes entrades, oi, que a la venda per el dia 22. Què ha de fer la gent, aviam?
Doncs comprar-les.
A on, a on? A on? Què han de fer? Mishima, la Nit de les Roses, no? I
sí,
ja està, ja surt.
Sí, la Nit de les Roses, i llavors segons on visquin, si viuen prop de Barcelona, volen venir cap aquí, doncs és a la Paloma, és el dia 22. Si no, ja aquest dissabte, dia 18, a Camós. Si no, el 24 a Reus i el 25 crec que és a... Perdona, el 24 a Bellvís i 25 a Reus.
Molt bé. Aviam, d'aquests pocs anys que porten, perquè ja ho hem dit, són 4 sí. dies, què ha estat el més sorprenent?
David. El més sorprenent és que portem... Bueno, que hagi tingut sentit no només per nosaltres, és a dir, que havem paltat altra gent que la gent hagi entès el que volíem fer. I, per tant, haver-ho pogut compartir amb tanta gent i durant tant de temps. No? És increïble, és una cosa molt bonica, vaja.
I que continueu fidels al vostre estil, no? Hi ha una cosa que, vull dir, que la música en català, amb aquests 4 dies, anys d'història que porteu els Mishima damunt l'escenari, la música en català ha viscut molts moments amb registres molt diferents que s'han posat de moda i molts grups s'han afegit a l'estil del moment i, en canvi, vosaltres teniu el vostre segell, el vostre estil... Sí. Inalterable, irreconeixible.
Sí, jo crec que això de l'estil també és una cosa que de vegades el busques i jo crec que moltes més vegades te'l trobes. És a dir, entre el teu somni, entre el que tu somies fer i el que ets capaç de fer, hi ha una cosa allà, un país on que s'anomena l'estil de cada banda, segurament, no? I nosaltres som una banda que sí que hem preferit fer només, jo sempre ho dic així, un forat i cavar molt profund, que no fer-ne 40 i que siguin més superficials, no?
Esteu preparant nou disc o què?
Sí, de fet, aquesta gravació, aquesta versió que hem fet, és una de les cançons que hem gravat, però aquesta doncs, tenia aquesta vida, diguéssim, més curta, i les altres formaran part d'un nou disc del que hem gravat, jo diria, la meitat, segurament, no? I a finals d'estiu intentarem tornar a anar cap al Puerto Santa Maria a gravar la segona part.
Ara miràvem concerts que teniu i veig moltes dates, és a dir, no les direm totes, però vaja, 18 d'abril, Sant Vicenç de Camós, la Paloma que ve el 22, el 24 ja n'hi ha un altre, Bellvís, el 25 Reus, 17 Sabadell, etc. Això vol dir que la gent us vol escoltar, us vol tenir a prop, que suposo que això deu ser molt bonic, i a l'espera encara de que surti un disc.
Sí, això és el que li dona sentit que seguim fent el que fem, no? I ja et dic, per mi i per tots nosaltres és un superprivilegi que la gent sàpiga que quan ens ve a veure doncs ho pot passar molt bé. No?
Clar, ara tenen dues minigires cada any, de fet, no? Teniu la de Nadal
sí.
I teniu la de les Roses i haureu d'afegir la del nou disc. Escolta, anem al principi, no? Dret, Després volies fer filosofia política. Com eres amb 20 anys? Com era el David amb 20
doncs,
anys?
Doncs, un tastaulletes i una, un cagadubtes i poc somiatruites, en realitat, però sí que molt cagadubtes. M'agradaven moltes coses. Em passa també ara, en realitat. I llavors no saps ben bé quina és la teva vocació i al final també, entre el que t'agrada i el que et trobes, la vida acaba de decidir més ella que no pas tu, no? I això a la gent que tenim poc talent, a la gent que té molt talent i que amb 8 anys ja saben el que volen ser de grans, doncs acaben omplint el Sant Jordi com la Rosalia, no? Però els... jo ja et dic, jo era un tastaulletes, m'agradava les ciències polítiques, m'agradava molt el cinema, m'agradava moltíssim la música, la literatura, i llavors doncs, comences a jugar-hi fins que algú es pren seriosament el joc i al final te l'acabes prenent tu, i t'acabes creient que ho pots seguir fent.
O sigui, no hem d'imaginar un David amb 8 anys dalt de la cadira imaginant-se sent un frontman, allò...
En absolut. Home, sí que he fet concerts amb desodorants davant del mirall, sí, però vaja, també he fet, també he somiat ser un jugador de futbol i també he somiat ser un astronauta i ser un pintor, un paperador, i també he comptat cotxes a la Jonquera per fer enquestes per Ecoconsulting. Vull dir que més o menys doncs, he servit còctels i he treballat de la nit de barman i de... És a dir, que una mica de tot he fet, sí.
I saltar al Camp Nou, no com a jugador, però no. Hem fet coses. Demà com ho veus, això?
Demà ho veig bé, la veritat. Sentir el Lamine ostres, em motiva, m'agrada. I m'agrada molt, sobretot, aquest entusiasme, no? Aquest creure en les pròpies possibilitats, perquè és molt inspirador, realment, no?
Avui s'ha parlat molt, ara que deies de Rosalia, que ha omplert el Sant Jordi, que l'omplirà 4 dies, d'aquesta polèmica amb els fotògrafs, les acreditacions, si sí o si no, com ho veus?
Això són problemes del primer món. Això són problemes
a vosaltres, que vinguin...
No l'hem tingut mai, aquest problema.
Que vinguin i ho disparin, no?
Evident. I a més, honorats que ho facin i molt divertit, a més, perquè finalment també... explica la teva història, no? És a dir, que els fotoperiodistes de concerts, a més, són una tribu molt, molt especial i molt peculiar, i són, jo els considero, doncs, companys de viatge.
Clar, també passa amb la televisió, per exemple, ara, que es troben que no poden gravar res o només enregistrar una o dues cançons, però amb la paradoxa que tothom grava igualment després del concert. Igualment sí. Circularà el so, circularà la imatge...
És voler controlar una cosa que en realitat no pots controlar, molt probablement, i... No ho entenc. És a dir, que no, ja et dic, problemes del primer món.
Sí, obrim el teu reproductor musical, què hi trobarem?
Doncs moltes coses, tastaulletes també pesat.
D'ara i d'abans?
D'ara i d'abans, sí.
O més d'ara que d'abans.
El que passa que, clar, segons l'època, cada època doncs, va menyspreant... jo crec que sempre hi ha hagut una mena de dialèctica entre els sintetitzadors i les guitarres, i ara, a partir dels 2000, jo et diria que va ser una mena d'atomització i hi ha de tot... Però estem en una època en la que sí, es falseja molt el so, es creen silencis que no hi són, i per tant els artistes volen molt ordre dintre les seves cançons i no aquest desordre de les guitarres, i prefereixen controlar-ho molt tot, igual que els fotògrafs, doncs també volen controlar els sons, i llavors tinc més música on hi havia guitarres i per tant una mica de desordre. Sí.
Aquí els dilluns tenim un ritual, que és que estrenem la cançó amb la qual tancarem el dia. És molt important això, perquè és l'última cançó que escoltarà la gent que ens està escoltant, i això ens ho prenem molt seriosament. I clar, quan tenim aquí un músic com tu, això ens fa una mica més de cosa. Aquesta setmana ha anat així. Moby, que acaba de treure disc, l'ha fet més tranquil·let aquesta vegada, però ben interessant, com sempre. El disc es diu Future Quiet i aquesta cançó, Retreat. I que sí que ens va posar un to com per anar a dormir. Aquesta vegada ho posem suau. A més, no hi ha lletra aquí. Li quedarà molt bé la lletra de David Carabén.
Totalment, perquè serà ell qui haurà de posar l'última paraula del dia. És ell, en David Carabén, doncs, líder, guitarrista, compositor de Mishima, la banda que en aquests pròxims dies, a partir del dia 18, comença aquesta petita gira de primavera, en direm, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, d'aquesta Nit de les Roses, que arriba enguany a la quarta edició. Serà el 22 d'abril a Barcelona, per una gira que passarà, ja ho dèiem, a partir del 18, per llocs com, per exemple, Sant Vicenç de Camós. Serà ell qui tindrà l'última paraula. Gràcies, David, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I aquest micròfon és teu.
Doncs no sé què dir, la veritat. Bàsicament, bona nit a tothom. I el que sempre dic jo quan m'acomiado o intento alçar una copa, set tota la vida.